L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda. Et saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villera els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Mutter. Avui dilluns, dia 28 de maig, destacarem... El govern combatrà política i jurídicament el cabal ecològic pel tram final de l'Ebre proposat per la Confederació Hidrogràfica. Benestar Social destinarà més de 5 milions d'euros a finançar serveis socials de municipis ebrencs de més de 20.000 habitants. Comença a funcionar al Delta de l'Ebre la primera estació de mesurament del canvi climàtic de l'Estat espanyol. Gas Natural Distribució invertirà 500.000 euros per fer arribar el subministrament a l'Ametlla de Mar. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va decidir no assistir a la reunió de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, convocada per analitzar, precisament, la proposta de cabal ecològic feta per l'organisme de Conca en el nou Pla Hidrològic de l'Ebre. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, va lamentar el menyspreu de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que, ni tan sols, va excusar la seva assistència. En la reunió, es va acordar convocar comissions tècniques de seguiment que s'encarregaran de elaborar i coordinar la presentació d'al·legacions al règim de cabals proposat. Recoder va assegurar que el govern combatrà política i jurídicament un cabal que no respon a criteris científics. Lluís Recoder.
El govern de la Generalitat ha de fer el seu paper, que és negociar políticament amb el govern de l'Estat i defensar el lloc que pensem que és el que mereix el riu, el que mereix la vida del riu i el que mereixen les activitats econòmiques en el tram català del riu. I això ho farem jurídicament, ho farem políticament i ho farem amb la presentació d'al·legacions i ho farem davant d'Europa si convé.
A més de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, tampoc hi va assistir a la reunió cap representant del Ministeri de Medi Ambient que almenys havien excusat la seva assistència. El conseller Recoder va qualificar de lamentable que cap representant de l'organisme de Conca s'hagués desplaçat fins a Amposta per donar explicacions de la proposta de cabals fixada per al tram final del riu. A més, el conseller Recoder qüestionava que la proposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre s'hagi fet sota criteris científics.
El ministre Cañete, a la reunió que vàrem mantenir amb ell fa uns mesos, ens va assegurar que el pla es faria en base a arguments científics. Nosaltres tenim molt clar que aquest document que ha presentat la Confederació Hidrogràfica no està fet en base a arguments científics i, si més no, volem veure els documents que el fonamenten per poder rectificar, si fos el cas, aquesta conclusió. Fet que ens sembla molt dubtós, no? Ens sembla que és un document fet sobre la base de descomptar tots els cabals que s'han anat comprometent aigües amunt i aleshores intentar justificar en el tram final del riu allò que pensem que és absolutament injustificable, és a dir, donar-li el caràcter de cabals ecològics a uns cabals que no serveixen per mantenir les activitats naturals i les activitats econòmiques que realitzen.
Així, tal com es proposava per part d'alguns científics, el govern estudiarà si pot impugnar el pla de conca de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per fer una possible incompatibilitat amb la llei d'aigües vigent datada de l'any 2005. Tant el món científic com el moviment social han deixat clar obertament que les al·legacions no serviran de res, ja que el Ministeri compta amb la majoria absoluta a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per tirar endavant el pla. La portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Susana Avellà, plantejava que cal demostrar en accions el posicionament contrari a la proposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Susana Avellà.
Una mica decepcionant en el sentit de que a la reunió aquesta no ha estat present el Ministeri i la Confederació, perquè realment són qui després són els que acaben decidint. Ja ho hem vist molt clarament en la presentació del Pla de Conca. S'ha presentat un pla amb unes propostes de cabals que cap administració autonòmica teòricament no coneixia i, per tant, aquí avui tenien que haver estat presents tant el Ministeri com la Confederació, en tant que ells també són membres d'aquesta i responsables d'aquesta proposta de cabals que es va fer en aquest territori. per la banda de la conselleria, doncs bé, la predisposició sembla bona, tanmateix hem de tindre en compte que no mos podem confirmar en paraules, calen fets, i cal que detrás d'aquestes paraules hi haguen doncs, els treballs pertinents i que no ens queden només en fer reunions i comissions i coses així, sinó que en unes al·legacions ben elaborades, en uns treballs ben desenvolupats, i sobretot una cosa molt important és que dins del Pla de Conca, el Pla de Conca l'aproven, un dels passos és el Comitè d'Autoritats Competentes, on la Generalitat de Catalunya és la segona comunitat, tant en quantitat d'aigua que porta, en grandària de superfície.
En el marc de la reunió d'aquest passat divendres, la Plataforma en Defensa de l'Ebre va celebrar la bona predisposició del govern per oposar-se a la proposta de cabals de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, però va reivindicar que les paraules es tradueixin en fets.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que el Departament de Benestar Social i Família destinarà aquest any 5.141.340,72 euros al finançament de serveis socials, programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat dels ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals de les Terres de l'Ebre. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs. El conseller Josep Lluís Cleries va signar aquest passat divendres a Amposta els contractes programa 2012-2015 amb els ajuntaments. A través d'aquest acord, el departament finançarà tots aquests serveis dels ajuntaments d'Amposta, Tortosa i dels consells comarcals del Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i la Terra Alta amb aquesta xifra de més de 5 milions d'euros. Cleries va destacar que aquest acord garanteix estabilitat als ens locals i comarcals i segueix una línia de continuïtat. També va explicar que en un moment com l'actual, el govern prioritza l'atenció a les persones. En aquest sentit, defensa que la bona feina que es fa des de la primera línia d'atenció des dels consells comarcals i els ajuntaments, cal seguir-la reforçant fent aquesta aposta conjunta. El conseller va explicar també en la seva visita a Amposta que el contracte programa consolida i reforça el treball de les administracions i que cal seguir aprofundint en aquesta línia de col·laboració per donar la millor atenció a la ciutadania. A la signatura d'aquest conveni van estar presents l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, així com la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa, Meritxell Roger, i els presidents dels consells comarcals del Montsià i també de la Ribera d'Ebre i de la Terra Alta. Deia que aquest acord estableix els criteris generals respecte als serveis socials bàsics i els serveis especialitzats adreçats als col·lectius, com ara famílies amb infants de curta edat, gent gran, infants i adolescents, persones amb discapacitat, amb malaltia mental, amb problemes de drogodependències, afectades pel SIDA o persones immigrades o polítiques d'igualtat, entre d'altres.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Departament d'Agricultura i l'Obra Social La Caixa van inaugurar aquest passat divendres la primera estació estatal que permet observar a temps real el clima i mesurar el canvi climàtic i el seu impacte a nivell local, regional i global. La primera ClimaDat s'ha instal·lat al Parc Natural del Delta de l'Ebre, concretament a l'estació biològica del Canal Vell de Deltebre. L'espai natural serà el sensor per avaluar com la variabilitat climàtica influeix en l'ecosistema de la zona i, juntament amb 7 estacions més, que es situaran a d'altres punts de l'estat espanyol, avaluaran com influeix i és influït el sistema climàtic en el qual vivim. La directora general adjunta de la Fundació La Caixa, Elisa Duran, destacava que les dades recollides per ClimaDat seran de lliure accés i ajudaran a la divulgació científica i educativa dels prejudicis del canvi climàtic. Elisa Duran.
El que es farà serà una divulgació científica i una divulgació educativa. I això és un punt també important dintre del projecte. Aquesta divulgació educativa amb l'ànim, òbviament, de conscienciar i de sensibilitzar a tothom, al públic en general, sobre aquests efectes negatius del canvi climàtic. I en aquest sentit també ja els hi avanço que els nostres cosmocaixes, també tant a Barcelona com a Madrid, i els caixafòrums de Tarragona, Lleida, Girona i Palma, on es porten a terme activitats tant de cultura com de ciència, tindran exposicions i podran fer-se totes les activitats divulgatives sobre la recollida de dades que tindran aquestes estacions climàtiques.
Mentre que l'accés a l'estació serà restringit per a la protecció de materials i instruments emprats, s'ha instal·lat a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre un punt d'informació perquè els visitants del parc tinguin accés a tota la informació. El director del IC3, en Xavier Rodó, destacava que l'estació pot servir al territori per al desenvolupament d'altres activitats econòmiques i altres tipus de turisme, com el científic. Xavier Rodó.
L'equipament que hi ha d'anar també ha d'estar preparat per suportar unes condicions de tensió ambiental que són extraordinàriament importants i que en principi fins que no i comences a treballar no t'hi trobes, i per això també una pota en la qual el projecte en un moment donat no havia estat enfocat ara també s'està desenvolupant, que és la de innovació. És a dir, hi ha una possibilitat afegida, i en trobarem moltes més, perquè aquest és un projecte en constant evolució, de participar en el desenvolupament de tecnologia punta. Per tant, això és important perquè també a nivell de territori crea una font d'activitat econòmica, una font de turisme, que ja no serà només per consumir aquest fantàstic arròs del Delta, sinó que també serà una forma de turisme científic que d'alguna manera dinamitzarà també les activitats en les Terres de l'Ebre a l'entorn de quelcom més que el turisme de sol i platja.
Es preveu que les 8 estacions estiguin en funcionament a finals d'aquest 2012 i les dades es podran consultar al portal web Climadat a partir del 2013. El projecte tindrà una durada inicial de 5 anys durant els quals l'obra social La Caixa farà una inversió de 6 milions d'euros.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa avui que Gas Natural Distribució invertirà 500.000 d'euros per fer arribar el subministrament a l'Ametlla de Mar. La companyia construirà una planta satèl·lit de gas natural liquat i, en una primera fase, 5 quilòmetres de xarxa de distribució. Olga Tomàs.
Gas Natural Fenosa, a través de la seva companyia distribuïdora Gas Natural Distribució, invertirà 500.000 euros per fer arribar el gas a l'Ametlla de Mar. La companyia iniciarà el pròxim mes de juny els treballs de canalització dins del nucli del municipi. 5.000 metres de xarxa de distribució i 400 escomeses en una primera fase per fer arribar el servei als veïns del municipi. En paral·lel, s'executarà les obres de la planta de gas natural liquat i la canonada d'accés al nucli urbà. Escoltem el delegat a Tarragona de Gas Natural Distribució, Miquel Andreu López.
El plantejament, com hem comentat, és bastant ambiciós. Suposa començar d'aquí poques setmanes les obres d'infraestructura de gas natural i en un termini de 12 setmanes aproximadament podríem extendre aquests 5.000 metres de xarxa de distribució de gas que hem comentat i construir aquestes gairebé 400 escomeses perquè 400 finques de l'Ametlla de Mar ja puguin disposar de gas natural. La proposta comercial la podem triar d'aquí molt poc perquè nosaltres, amb els instal·ladors de l'Ametlla de Mar sobretot, i hem acordat una forma de funcionar a partir d'aquest moment doncs ja establirem contacte amb els veïns per explicar els avantatges del gas natural enfront d'altres fonts d'energia, que en són moltes, i això doncs començarà de forma immediata.
L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, i el delegat a Tarragona de Gas Natural Distribució van presentar divendres passat a les entitats i ciutadans de l'Ametlla de Mar les actuacions previstes per la companyia energètica per fer arribar el servei de gas a la població. Escoltem Andreu Martí, alcalde del municipi.
És un servei que portarà al municipi lideratge, que portarà al municipi aquí a la Cala doncs un projecte important de cara al futur, que per una banda vull destacar l'activitat econòmica que generarà. Parlàvem també de que hi haurà un grapat, un nombre de llocs de treball i també d'instal·ladors que podran tirar endavant tota aquesta activitat econòmica i sobretot de cara al futur tindre este valor afegit, este valor important. Pràcticament més d'un any hem estat treballant conjuntament i el que es tracta és de sumar. I en aquest sentit vull agrair l'esforç i l'aposta que ha fet Gas Natural a l'Ametlla de Mar.
La durada prevista de les obres és de 3 mesos, per a qual cosa la companyia preveu que a finals de l'estiu el 50% dels habitatges de l'Ametlla estaran en disposició d'accedir al servei de gas natural. Per fer les rases als carrers, Gas Natural utilitzarà una màquina equipada amb última tecnologia que redueix el soroll i les molèsties. En fases posteriors es completarà la xarxa per tal d'abastir la resta del municipi.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura, naix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Friginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Festes en honor a la Mare de Déu de l'Aldea. Del 18 al 28 de maig del 2012. Un any més, vine a les festes de l'ermita en honor a la Mare de Déu. Novenes, processons, dinars, sopars, tardes de bous, nits de ball i molta germanor. No esperis a que t'ho contin. Piu, recorda, del 18 al 28 de maig del 2012. Festes en honor de la Mare de Déu de l'Aldea.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock.
El proper dia 22 de juny i al pavelló de Fires d'Amposta, nit solidària a càrrec dels grups ebrencs Black Stars, Sonics, Sherpas, Método, Piròmbodes, Quijotes, Buitres i els Juniors. Concert solidari a benefici de Siloé, Creu Roja i Càritas. El preu de l'entrada és de 2 euros. Vine el 22 de juny al pavelló de Fires d'Amposta i podràs gaudir d'aquestes actuacions en directe. Aquest Remember de Black Star, Sonic, Sherpas, Método, Piròmbodes, Quijotes, Buitres, Juniors. Recorda, nit solidària amb grups ebrencs. Vine a recordar la música dels 60, dels 70, dels 80. El 22 de juny al pavelló de Fires d'Amposta. No hi faltis!
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Vine a visitar lo Pati d'Agustí, el Poble Nou, bar-restaurant on t'oferim lo millor del Delta, pato, anguila, xapadillo, cargols o bacallà a la llauna i tota classe de marisc i peix fresc. A més, al pati disposem d'una gran barbacoa per fer carns a la brasa. Ah, i els nostres arrossos al foc de llenya, lo milloret. I per disfrutar del cafè o d'una copa, sona chill out. Lo Pati d'Agustí t'espera en les portes obertes al carrer Ebre número 10 del Poble Nou. Per reserves, 977-05-3000. Sí, sí, 977-05-3000. Lo Pati d'Agustí, al Poble Nou.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El director de Televisió de Catalunya, Eugeni Sallent, va aclarir aquest passat divendres el perquè de la polèmica subtitulació en català de part del reportatge Entrampats a l'Aldea emès recentment al programa 30 Minuts, com ja va fer el propi programa davant les crítiques que això va suscitar a través de les xarxes socials. Sallent va reiterar que la decisió es va prendre per motius tècnics i que no va tenir res a veure amb la hipotètica dificultat d'entendre la parla de les Terres de l'Ebre. Eugeni Sallent.
Bé, la veritat és que res més lluny de la voluntat de TV3 de crear una polèmica amb aquest tema, perquè no és, diguem-ne, no és evidentment el seu objectiu. El que sí és cert és que efectivament hi van haver uns subtitulats, però sempre van ser per motius que es van considerar tècnics, I per tant mai va ser per intentar aclarir una parla, diguem-ne, que altres podrien considerar difícil d'entendre, no?
Sallent va respondre així a la pregunta que el grup parlamentari de Convergència i Unió li va formular divendres passat durant la sessió de control parlamentari a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la primera que afrontava com a nou director de Televisió de Catalunya. Al seu torn, Convergència i Unió va plantejar la qüestió arrel de la polèmica que aquesta decisió va generar, primer a les xarxes socials i que va motivar la intervenció de la Junta de Col·legis de Periodistes de les Terres de l'Ebre. Sallent va subratllar que la voluntat estava lluny de voler crear una polèmica respecte a aquest tema i va aprofitar per recordar que TV3 sempre ha defensat les diverses parles de Catalunya i ho seguirà fent.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que avui comencen les inscripcions per al casal d'estiu Ballagim. El casal d'estiu Ballarics i el gimnàs Santa Bàrbara es fusionaran per oferir activitats als més petits durant l'estiu. Josep Roig.
Enfilant les darreres setmanes del curs escolar, es comencen a preparar també les activitats estiuenques que des de l'Ajuntament de Santa Bàrbara s'organitzen per als més petits del poble en època de vacances. Així, a partir d'aquest dilluns i fins al proper dia 8 de juny, les famílies interessades poden començar a apuntar els seus fills i filles al casal d'estiu que s'organitza des de la Regidoria de Serveis Socials del nostre Ajuntament. Les inscripcions es poden fer al centre obert La Oliveta de les 9 del matí a les 2 de la tarda i per la tarda de les 4 fins a les 8. Montse Tomàs, coordinadora del casal, ens explicava que després d'una primera experiència positiva l'any passat, quan el gimnàs Santa Bàrbara es va encarregar també d'algunes activitats per als més petits, enguany s'ha decidit fusionar definitivament les activitats que preparen els monitors i monitores voluntaris amb les que s'organitzen des del gimnàs Santa Bàrbara. Així, a partir d'enguany, el casal, en lloc de Casal Ballarics, es denominarà Casal d'Estiu Ballagim. Escoltem, Tomàs.
L'any passat, ja en la demanda dels pares i tot això, vam decidir unir-nos a la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, el Casal d'Estiu dels Ballarics, en el gimnàs, perquè, vull dir, érem els dos que organitzàvem activitats i, vull dir, entre ajuntant-nos els dos podíem aconseguir un ventall més ampli d'activitats i realment donar més cabuda a tots aquests xiquets que se mos apuntaran. Llavors, ja, l'any passat ja ho vam dur a terme i la veritat és que va ser una prova que va sortir molt bé i per això aquest any fem la segona part.
Una altra de les novetats importants del casal d'estiu planer és que enguany les famílies, en lloc de per mesos, podran apuntar els infants per quinzenes, triant els períodes que millor s'adapten a les seues necessitats.
Sí, l'any passat, com érem tots una mica nous en tot això, vam decidir funcionar en blocs, vull dir, anàvem per mesos, i aquest any hem dit, pues, bueno, hi haurà pares que totes les setmanes no els anirà bé, o tot, que apuntar-los tot el mes, pues intentarem fer-ho per quinzenes, i en total són 5 quinzenes les que farem les activitats.
Així doncs, els preus també variaran segons les quinzenes que cada família contracte. Una sola quinzena valdrà 40 euros, 75 si són dos quinzenes, 115 euros per tres. Finalment, per tota la temporada, és a dir, pels dos mesos de casal, es pagaran 195 euros. Els organitzadors consideren que els 60 nens i nenes que de mitjana s'inscriuen cada any al casal, tenint en compte que vivim a un poble que no arriba als 4.000 habitants, és una bona dada per valorar positivament la funció social que cada estiu du a terme el casal.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa avui que Deltebre participa en el projecte FAR d'Art Urbà. Lluïsa Bertomeu.
Dins del Festival d'Art Urbà FAR.1, promogut i organitzat pel Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, l'OPATI, un grup d'artistes nacionals i internacionals han realitzat o realitzen diferents intervencions a municipis de les Terres de l'Ebre com són Amposta, Santa Bàrbara, l'Altea, Tortosa i Deltebre. L'objectiu és fer-se ressò de les diferents tendències o línies de treball de l'art urbà actual i provocar un impacte positiu a les principals localitats de la demarcació, creant un diàleg enriquidor entre urbanisme, arquitectura i art. El programa inclou una part de murals, intervencions de gran format en façanes i parets ubicades a la via pública. A Deltebre han tingut lloc dos accions de gran interès, una a la façana lateral del casal de l'Esport Lo Salat, que ha anat a càrrec del Kenor, un artista internacional de Barcelona que defineix la seva obra com electrònica, geoabstracta, arquitectònica i dimensional, i l'altra intervenció, de caràcter més conceptual, ha estat obra de l'artista milanès Filippo Minelli, a l'antiga gasolinera La Vela, tal i com explica el regidor de Cultura i Comunicacions de Deltebre, Joan Alginet.
Estem contents realment que estigui, que hi hem participat aquí a Deltebre, nosaltres també d'haver participat en aquest projecte d'art urbà, interessant, que situa també aquestes obres d'aquests autors. En el cas del Kenor, és la primera vegada que pinta un mural a Catalunya, tot i ser català, i per tant és una gran obra que comportarà també la visita de persones que fan turisme precisament buscant aquestes obres, no? I per tant Això pues, bueno, mos anirà molt bé, no tan sols col·laborar en aquest tipus de projectes d'art urbà que van lligats a la cultura i que van lligats sobretot a pintors del país i pintors internacionals, sinó que també dignifica, en certa manera, espais que no tenim en bon estat, en aquest cas el Casal de l'Esport sí, òbviament, però de cara a l'any que ve i de cara als anys posteriors la intenció és aquesta, no? D'ampliar a parets que estiguen en desús o parets que estiguen en mal estat i convertir-les així en parets que donin vida i que transmetien aquesta manera de transmetre l'art, aquest art urbà que, repeteixo, ha estat sincerament en autors o en pintors internacionals, que la veritat és que no li donem importància, però la té perquè són autors que participen a nivell europeu i que tenen un cert renom, no? I que haguem pogut estar aquí uns dies aquí pintant i participant d'aquest projecte, doncs per a nosaltres és un honor.
En aquest primer Farpunú, que es du a terme de l'11 al 31 de maig, el cartell d'artistes està composat per Megan, Gasser, El Kenor, Betoi, Remet, Filippo Minelli, Lluc Queralt, Eber i Sam 3.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I com cada dilluns dins del nostre apartat esportiu, l'informació del futbol ens la porta des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, com cada dilluns, repassem la jornada futbolística pel que fa als equips de les nostres comarques i amb la tercera divisió ja finiquitada des de fa unes setmanes, la competició, la categoria més alta on tenim representants, la trobem en la primera catalana, que aquest cap de setmana disputava la penúltima jornada de campionat, 33a jornada, una jornada que va servir per confirmar els mals presagis, els mals auguris que cernien sobre el Tortosa, que després de caure derrotat per 3-0 en el derbi de rivalitat comarcal de les Terres de l'Ebre al camp de l'Escó, els tortosins confirmaven el descens de categoria. Per contra, la Rapitenca, en un partit de festa disputat també dissabte a la tarda, en este cas celebraven el seu campionat a la categoria i, evidentment, la consegüent pujada a tercera divisió, imposant-se al camp de la Devesa per 3-2 els Sants. La Rapitenca, a falta d'una jornada, és líder i campió, com dèiem, amb 72 punts. El Tortosa, amb 34 punts, és 17è, penúltim, i ja no té cap opció de salvació, mentre que l'Escó continua situat de manera còmoda a la 8a posició de la classificació, amb 47 punts. Passem a la segona catalana, també penúltima jornada de campionat i els resultats. El Catllà, 2, Alcanar, 2, Rembolins Vítem, 1, Cambrils, 1, Calafell, 1, Campclar, 1, El Morell, 1, Jesús Catalònia, 4, La Cava, 7, Olímpic de Mora, 1, Salou, 1, Jesús i Maria, 0, Roquetenc, 1, Torredembarra, 0, Vilaseca, 3, Gandesa, 1 i La Canonja, 2, Bonavista, 3. A la classificació és líder el Morell amb 70 punts, seguit del Torredembarra amb 67. Per baix són QES i tenen pràcticament ja la categoria perduda La Canonja, l'Olímpic de Mora i el Bonavista. Pel que fa a la tercera catalana, grup primer, també penúltima jornada de campionat, els resultats van ser Sant Jaume 1, Deltebre 1, Móra la Nova 2, L'Ampolla 2, La Sénia 3, Camarles 0, Godall 2, Tivenys 0, Vilalba 2, Pinell 3, Perelló 3, Horta 3, Catalònia B 1, Ulldecona 4, Corbera 3, Santa Bàrbara 2 i Aldeana 2, L'Ametlla 2. És líder L'Ampolla amb 75 punts, seguit de La Sénia amb 63. Per baix és QE, el Godall, amb 17 punts, penúltim Catalònia B, amb 18. I per últim parlarem de la quarta catalana, en este cas la competició dividida en diversos grups que disputen la Copa Ebre. En el grup primer, els resultats, Xarta 1, Tivissa 2, Benissanet 4, Roquetenc B 1 i Ginestar 1, Alcanar B 0. Líder, el Benissanet amb 28 punts, seguit de l'Alcanar B amb 24 i el Ginestar amb 20. Mentre que en el grup segon d'aquesta Copa Ebre, la quarta catalana, els resultats van ser la Cava B 0, Batea 3, Escó B 5, Arnes 2 i Deltebre B 0, Jesús i Maria B 0. Líder, el Batea, amb 26 punts, seguit de l'Escó B amb 20 i del Jesús i Maria B amb 17.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adéu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.